Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Catalunya és la comunitat autònoma que més diners rebrà de part de l'Estat per implantar zones de baixes emissions i aconseguir una mobilitat urbana més sostenible. Abel Font.
En total, 220 dels 1.000 milions d'euros de la primera convocatòria feta pel Ministeri de Transports i que beneficiarà 170 municipis a tot Espanya, entre els quals hi ha Sant Boi de Llobregat, Granollers i Barcelona. Ho ha anunciat la ministra de Transports, Raquel Sánchez.
Vais a implantar zonas de bajas emisiones, vais a hacer posible la digitalización de los servicios públicos de transporte, la construcción de carriles bicis o la puesta en marcha de sistemas públicos de alquiler de bicicletas y de otros vehículos de movilidad.
Catalunya té previst acollir enguany 420 fires, xifra que suposa un increment de gairebé el 15% respecte de l'any passat.
La primera és el Mobile World Congress, que arrenca dilluns. Barcelona estrenarà aquest any un nou espai propi dins el Congrés. Així ho ha anunciat el tinent d'alcalde Jaume Collboni.
I som conscients que l'èxit d'aquesta edició, que l'èxit de la Mobile World Congress d'aquesta edició, és l'èxit de Barcelona. Tota la ciutat en què aquest esdeveniment funcioni bé, ho hem explicat també moltes vegades, tots els serveis públics de l'Estat, de la Generalitat, de l'Ajuntament, estan ara coordinats, estan perfectament preparats per acollir aquest gran esdeveniment que ha de ser el...
Col·lectius feministes denuncien que no s'estan fent avortaments quirúrgics a la demarcació de Lleida, malgrat que així ho va acordar el govern.
Al maig del 2021, l'executiu anunciava que les lleidatanes ja podrien avortar quirúrgicament al territori entre les setmanes 9 i 14 d'embaràs, després que el Departament de Salut hagués signat un acord amb la clínica Mi Nova Aliança de Lleida.
Ràdio Tremp, José Vergés.
Aquests col·lectius se senten enganyats i afirmen que Salut ha mentit i desinformat a la població. Els col·lectius, que aquest dimarts han emès un manifest conjunt, denuncien l'opacitat en què s'està duent a terme el tema de l'avortament i que porta a pensar que legalment es vol substituir el quirúrgic pel farmacològic.
Un robot d'última generació permet fer dues operacions oncològiques pioneres a Espanya i a Europa.
El robot anomenat Hugo ha estat desenvolupat per la Fundació Puigverd. Ofereix una visió més àmplia i precisa al cirurgià i permet una recuperació més ràpida del pacient, com explica el cap d'urologia oncològica de la Fundació Puigverd, Alberto Breda.
La precisión que nos permite un brazo robotizado hace que hoy en día tumores complejos puedan ser operados de forma parcial, que significa enucleando el tumor y preservando el riñón. Esto es lo que hicimos el lunes con éxito.
En cultura, el Primavera Sound del 2023 es repartirà entre Barcelona i Madrid. L'organització ho ha anunciat aquest matí.
El festival mantindrà la cita de dos caps de setmana, com aquest any, però es repartiran entre les dues ciutats, de l'1 al 3 de juny al Parc del Fòrum a Barcelona i del 8 al 10 a la Ciutat del Rock del Rei a Madrid.
I en esports, l'Espar Girona juga avui la classificació per als quarts de final de l'Eurolliga femenina de bàsquet.
L'equip català s'enfronta al Landes francès en un partit pendent de la 13a jornada de la màxima competició continental.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Ara ens toca lluitar pel català. També al món digital.
Perquè la tecnologia prengui part de la nostra llengua, n'hi hem d'ensenyar.
Amb totes les nostres veus i amb tots els nostres accents.
És hora de conquerir nous territoris i d'aconseguir entre tots que el digital parli català.
La nostra llengua és la teva veu. Comparteix la projectaina.cat, Generalitat de Catalunya.
Obrim plana de serveis, com sempre, interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Farney, bona tarda.
Bona tarda. Durant les properes hores continuarem tenint un temps força agradable. Sí que han d'arribar alguns núvols prims, ho faran pel sud del país. Aquests núvols alts que tendiran a desplaçar-se de sud cap al nord del territori, deixant el cel entrenyinat arreu del país, i amb alguns núvols mitjans que ja arribaran de cara al final del dia, sobretot cap a les Terres de l'Ebre. En qualsevol cas, no han de deixar precipitació i si ho fessin serien 4 gotes. També es formaran alguns intervals de núvols baixos a la façana litoral i també cal destacar aquestes temperatures que han de continuar pujant durant aquestes immediates hores. Ho faran ben bé fins als 20-21 graus, tot i que cap a la zona de l'Alt Empordà o bé fins i tot a punts del litoral serà una miqueta més alta. Durant la tarda continuarem parlant d'un temps força suau i de cara a demà continuarem parlant també d'un temps força estable amb la presència d'aquests núvols que no acabaran de fer net, però en qualsevol cas tampoc no s'espera precipitació. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme Farné. I connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs a aquesta hora tot plegat sembla que ja va millorant. Avui, en principi, no tindríem una tarda molt massa complicada, si bé cert que hi ha trams i ha punts que encara van força plens, sobretot la C58, aquests últims 3 quilòmetres, 3-4, vaja, entre Montcada i el Nus, d'entrada, i uns altres 2-3 a la C33, també entre Montcada i el Nus, d'entrada. A banda, les dues rondes encara força carregades en Besòs, la de dalt des de pràcticament Diagonal fins a Vallcarca, i la litoral, un tram més curt, entre Zona Franca i Montjuïc. També queda trànsit intens, òbviament, altres punts, C60 a Argentona, C17 a Parets, però sembla, en principi, tot plegat que amb tendència a la millora. És tot, bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Catalunya és la comunitat autònoma que més diners rebrà de part de l'Estat per implantar zones de baixes emissions i aconseguir una mobilitat urbana més sostenible.
En total, 220 dels 1.000 milions d'euros de la primera convocatòria feta pel Ministeri de Transports i que beneficiarà 170 municipis a tot Espanya, entre els quals hi ha Sant Boi de Llobregat, Granollers i Barcelona.
A banda de la implantació de noves zones de baixes emissions, els fons europeus permetran també construir més de 500 quilòmetres de carrils bici, implantar serveis de bicicleta compartida, ampliar les zones peatonals i comprar vehicles de transport i de recollida de residus elèctrics o híbrids, tot plegat gràcies als plans de recuperació i resiliència aprovats pel govern espanyol. Escolteu a la ministra de Transports, en Raquel Sánchez, i a l'alcaldessa de Sant Boi, Lluïsa Moret.
Vais a implantar zonas de bajas emisiones, vais a hacer posible la digitalización de los servicios públicos de transporte, la construcción de carriles bicis o la puesta en marcha de sistemas públicos de alquiler de bicicletas y de otros vehículos de movilidad.
Configurarán una zona que afectará a más del 75% de la población de nuestra ciudad. Eso quiere decir que un gran impacto, como os decía antes, hacia la calidad de vida.
La llei de canvi climàtic espanyol obliga a tots els municipis de més de 50.000 habitants i els més grans de 30.000 que tinguin uns nivells alts de pol·lució a posar en marxa iniciatives com aquesta que limiten l'accés al seu interior als vehicles que més contaminen, una eina que en el cas de Catalunya ja aplica en Barcelona, Sant Cugat del Vallès i Sant Joan d'Espí.
Barcelona rebrà prop de 75 milions d'euros dels fons europeus per impulsar la superilla Barcelona, la zona de baixes emissions i la transformació digital i sostenible del transport urbà.
La tinenta d'Alcaldia d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat, Janet Sanz, destaca el paper de Barcelona en la lluita contra el canvi climàtic.
75 milions d'euros dels fons europeus per fer una ciutat més verda i habitable que doni prioritat a la bicicleta i al transport públic sostenible. Això el que significa és que la Unió Europea, que Europa, avala i que té clar que els projectes de Barcelona són el futur de la nostra ciutat per fer un canvi de model, per la recuperació econòmica i també per la transformació urbana, que totes dues coses van de la mà.
Per cert, que la tercera cimera sobre la qualitat de l'aire serà el proper març i ampliarà el seu àmbit a tot Catalunya. Aquesta tarda la consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, s'ha reunit amb les alcaldesses i els alcaldes de l'Associació de Municipis de l'Arc Metropolità de Barcelona per tractar aquesta qüestió. La trobada ha estat al Teatre Principal de Terrassa i s'hi han abordat temes com precisament les zones de baixes emissions. Ràdio Municipal de Terrassa, Marc Casulleres.
En aquest context, la consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, s'ha reunit amb l'Associació de Municipis de l'Arc Metropolità de recent creació. Ho ha fet al Teatre Principal, on l'agrupació de municipis ha presentat a la consellera un seguit de peticions per tal d'unificar criteris. Escoltem l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart.
Per exemple, no? Una de les qüestions que ens hem posat d'acord és que durant el primer any d'implantació, els residents que això és la diferència respecte a l'àrea metropolitana, els residents també puguin tenir una certa flexibilitat a l'hora de circular per les zones de baixes emissions. Per exemple, també estem demanant que hi hagi una tasca pedagògica, una tasca informativa, que es faci una campanya a nivell de país per poder explicar a la ciutadania quins són els objectius que pretenen aquestes mesures, que sabeu que a vegades són mesures difícils d'aplicar. La teoria i els objectius els compartim tots, però a l'hora de fer i tirar endavant les accions, a vegades doncs, hi ha mesures que afecten el dia a dia de la ciutadania i moltes vegades doncs, hi ha complicacions a l'hora d'executar-les.
La consellera ha insistit en la voluntat del consens amb els municipis, encara que suposi endarrerir la data del gener del 2023 perquè entrin en funcionament. Una data que alguns ajuntaments veuen justa.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Catalunya té previst acollir enguany 420 fires, xifra que suposa un increment de gairebé el 15% respecte de l'any passat i que, segons el Departament d'Empresa i Treball, evidencia l'inici de la recuperació del sector.
De les 420 fires previstes, 61 són d'àmbit internacional o estatal i 359 d'àmbit català, comarcal o local. La millora d'aquestes dades es deu a l'evolució positiva de l'epidèmia que ha portat als organitzadors i entitats a afrontar aquest any amb menor incertesa i més optimisme.
I d'entre aquestes fires, una de les més destacades és el Mobile World Congress, que arrenca dilluns. Barcelona estrenarà aquest any un nou espai propi dins del Congrés. Serà un espai més desenfadat que farà d'aparador de la ciutat. Anna Ruiz.
Si es compleixen les previsions d'assistència al Mobile, l'impacte econòmic directe per a Barcelona serà d'entre 300 i 500 milions d'euros, sense oblidar la reputació internacional que suposa per a la capital catalana. Ha volgut destacar el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona. En aquest sentit, Jaume Collboni ha afegit allò que s'hi juga a la ciutat amb el primer Mobile post-pandèmia.
I som conscients que l'èxit d'aquesta edició, que l'èxit de la Mobile World Congress d'aquesta edició, és l'èxit de Barcelona. Tota la ciutat està volcada en que aquest esdeveniment funcioni bé. Ho hem explicat també moltes vegades, tots els serveis públics de l'Estat, de la Generalitat, de l'Ajuntament estan coordinats, estan perfectament preparats per acollir aquest gran esdeveniment que ha de ser el punt d'arrencada de la reactivació i la recuperació de la nostra ciutat.
I aquest any és el primer cop que el Congrés també es promociona a Madrid. A l'acte de presentació aquest matí del nou BID Barcelona ha estat el cap de l'organització del Mobile, John Hoffman, qui ha definit Barcelona com l'escenari ideal per desplegar projectes econòmics i empresarials vinculats a la tecnologia i la nova economia.
Paral·lelament al Mobile World Congress, diumenge també arrenca la setena edició del Mobile Social Congress. Enguany recupera parcialment la presencialitat sota el lema "Posem la tecnologia al servei de la vida".
En total s'oferiran 3 jornades de tallers, xerrades o exposicions els dies 27 de febrer, 1 i 2 de març. El congrés que organitza CETEM amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona parlarà, entre d'altres, dels impactes post-Covid en fàbriques i cadenes de subministrament, casos de pràctiques antisindicalistes per part de grans empreses electròniques o els impactes socials i mediambientals de l'extracció de metalls per a la producció de bateries elèctriques. L'objectiu és oferir un espai complementari a la ciutadania per abordar temàtiques que no es tracten al Congrés de Mòbils.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Pel que fa a les dades de la pandèmia, Sanitat ha notificat 33.911 nous contagis i 301 morts per Covid-19 en les darreres 24 hores. A Catalunya, forta baixada de les hospitalitzacions, hi ha 1.604 ingressats, 231 menys que en les darreres hores. D'aquests, 245 estan a l'UCI, 10 menys.
Per contra, s'han notificat 73 defuncions que sumen 26.532 víctimes mortals. En paral·lel, el risc de rebrot cau 5 punts, fins als 815, mentre puja la velocitat de contagi 3 centèsimes, fins al 0,78, encara però per sota de l'1, el límit establert per l'OMS per mantenir controlada la transmissió del virus.
Satisfacció als centres escolars per l'adeu a les quarantenes, que també impliquen el retorn abans d'hora dels alumnes confinats que no tinguin símptomes.
La comunitat educativa celebra la decisió i ja esperen que la propera sigui la retirada de la mascareta en interiors. En canvi, els centres d'educació especial se senten discriminats. L'Associació d'Economia Social d'INCAT lamenta en un comunicat que s'hagi establert aquesta diferència i reclama que se'ls apliquin els mateixos protocols que a l'escola ordinària. D'INCAT, que representa 57 d'aquests centres a Catalunya, considera que s'hauria d'aplicar el mateix protocol per a totes les escoles i que, en cas contrari, el govern no fa més que estigmatitzar l'alumnat amb necessitats educatives especials.
Encara en l'àmbit sanitari, una vintena de col·lectius feministes denuncien que no s'estan fent avortaments quirúrgics a la demarcació de Lleida, malgrat que així ho va acordar el govern. Al maig del 2021, l'executiu va anunciar que les lleidatanes ja podrien avortar quirúrgicament al territori entre la setmana 9 i la 14 d'embaràs, després que el Departament de Salut hagués signat un acord amb la clínica Minova Aliança de Lleida. Ràdio Trem, José Bagué, Vergés.
Aquests col·lectius se senten enganyats i afirmen que Salut ha mentit i desinformat a la població. Els col·lectius, que aquest dimarts han emès un manifest conjunt, denuncien l'opacitat en què s'està duent a terme el tema de l'avortament i que porta a pensar que legalment es vol substituir el quirúrgic pel farmacològic. Els moviments feministes denuncien que no tenir prou educació sexual ni informació prèvia sobre la intervenció voluntària de l'embaràs posa en una situació de vulnerabilitat a la dona a l'hora de decidir quin és el procediment que és millor per a cada una. Altres demandes dels col·lectius feministes són que el govern faci una campanya pública informativa sobre el procediment de l'IVE, que és desestigmatitzar l'avortament i que l'IVE es dugui a terme a la xarxa pública d'hospitals amb equips mèdics formats en perspectiva feminista.
Un robot d'última generació ha permès a la Fundació Puigverd fer dues operacions oncològiques pioneres a Espanya i a Europa. El robot, anomenat Hugo, ofereix una visió més àmplia i precisa al cirurgià i permet una recuperació més ràpida. De fet, els dos pacients operats fa 9 dies han assistit avui a la presentació d'aquest robot. Mont Carvajal.
Dins el quiròfan, el cirurgià fa moure amb comandaments i pedals els 4 braços modulars del robot Hugo i en una pantalla gran veu una imatge molt nítida i en 3 dimensions l'interior del pacient. Una tecnologia punta que permet extirpar el tumor parcialment, segons explica el cap d'urologia oncològica de la Fundació Puigverd, Alberto Breda.
La precisión que nos permite un brazo robotizado hace que hoy en día tumores complejos puedan ser operados de forma parcial, que significa enucleando el tumor y preservando el riñón. Esto es lo que hicimos el lunes con éxito.
I això fa que el pacient es recuperi més ràpidament, com explica el cuiner manlleuenc Manel Molera en declaracions a la xarxa, operat pel doctor Breda fa pocs dies.
Molt bé, ara quasi no tinc dolor. Jo per desgràcia he tingut altres operacions, però aquesta per mi és millor perquè no he pogut tenir ni pèrdua de sang, ni això, ni poc dolor, i a partir d'aquí pues, estic fent vida normal a casa.
Aquest robot només s'ha utilitzat abans a Bèlgica, Xile i la Índia.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En clau política, el Parlament ha aprovat aquesta tarda la nova llei antidesnonaments amb els vots a favor d'Esquerra, Junts, PSC, En Comú Podem i la CUP.
L'objectiu és afrontar la situació d'emergència d'habitatge. La seva aprovació respon al veto del Tribunal Constitucional, que va tombar el primer decret per un defecte de forma.
Això ha estat aquesta tarda. Aquest matí el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha explicat els motius pels quals no assistirà a la conferència de presidents autonòmics de divendres. S'assegura Aragonès que no inclou ni debats ni la possibilitat d'arribar a acords.
Així ho ha dit aquesta sessió de control al govern que s'ha fet al Parlament.
És que jo no estic obligat a participar representant la Generalitat de Catalunya a organismes com la conferència de presidents. Una conferència de presidents que en l'ordre del dia mateix no hi ha punts d'acord que permetin defensar amb tota la força i tot el potencial que mereix la ciutadania de Catalunya, la seva veu.
Des de l'oposició, el PSC, Ciutadans i Partit Popular han demanat a Aragonès que hi assisteixi per representar els interessos de Catalunya. Escoltem el cap de l'oposició socialista, Salvador Illa.
A mi em sembla que és millor, es defensa millor els interessos de Catalunya assent-hi, anant-hi, que no absentant-se'n. I jo vull dir com pensa defensar vostè els interessos de tota Catalunya deixant buida la cadira de la Generalitat de Catalunya.
D'altra banda, el Parlament ha aprovat per unanimitat la compareixença d'Aragonès per explicar els canvis a la cúpula dels Mossos. Tots els grups han votat a favor de la petició presentada per En Comú Podem.
Sens dubte, però, la crònica política passa per Madrid, on d'aquí pocs minuts ha de començar la seu del PP del carrer Gènova una nova reunió entre els barons del partit i l'encara president Pablo Casado, on podria anunciar oficialment la seva dimissió. Tot plegat després que aquest matí Casado hagi protagonitzat la sessió de control al govern amb un discurs de comiat simbòlic al Congrés. El líder dels populars, qüestionat pel seu partit i amb demandes internes de dimissió, ha fet un discurs apel·lant a la reconciliació i a la capacitat de superar enemistats i fractures.
Un discurs que ha estat aplaudit des de les files del PP i que ha tingut resposta, també en clau de comiat, del president del govern, Pedro Sánchez, que ha aprofitat també per fer un anunci.
Yo entiendo la política desde la defensa de los más nobles principios y valores, desde el respeto a los adversarios y la entrega a los compañeros. Todo para servir a España y a la causa de la libertad, porque ese es el futuro que merecen nuestros hijos y que debemos construir todos juntos. Muchas gracias.
Desde la diferencia y la discrepancia política que se ha manifestado en muchas sesiones de control, le deseo en lo personal lo mejor. Nosotros tenemos muy claro cuál es nuestra responsabilidad con España y para con los españoles. España necesita estabilidad y necesita recuperación económica. Por eso, yo les anuncio que el Gobierno de España no va a adelantar las elecciones generales ni va a disolver de manera anticipada las Cortes Generales.
Un cop ha acabat la resposta de Sánchez, Casado ha abandonat l'hemicicle sense fer ús del segon torn de paraula habitual a la sessió de control.
En cultura, el Primavera Sound de 2023 es repartirà entre Barcelona i Madrid. Segons ha anunciat l'organització, el festival mantindrà la cita de dos caps de setmana, com aquest any, però es repartiran entre les dues ciutats. De l'1 al 3 de juny al Parc del Fòrum a Barcelona i del 8 al 10 a la Ciudad del Rock d'Arganda del Rei a Madrid. Maria Josep Guitart.
En un comunicat, els organitzadors afirmen que aquesta decisió no agafarà per sorpresa els qui coneguin la història del festival i que aquest nou format del Primavera Sound, repartit entre Barcelona i Madrid, suposa una gran alegria. També, segons els mateixos responsables, significa un pas endavant tan lògic com natural. Des de l'Ajuntament de Barcelona, el primer tinent d'alcaldia, Jaume Collboni, ha celebrat la decisió.
Jo crec que hem d'estar molt orgullosos de que festivals nascuts a la ciutat de Barcelona es vegin a la resta del país i es vegin per tot el món. De fet, el propi Sonar, ara ho comentàvem, jo personalment vaig participar de la presentació del Sonar a Hong Kong, ara farà 3 o 4 anys. És un dels festivals més internacionalitzats que tenim i estem orgullosos els barcelonins de que festivals nostres, també a Primavera Sound, estem orgullosos de que Primavera Sound també faci edicions a la resta del país.
Els organitzadors del Primavera Sound asseguren a més que el públic en surt beneficiat. Alhora agraeixen les facilitats i l'entusiasme de la comunitat i els ajuntaments de Madrid i d'Arganda del Rei.
I a l'Hospitalet de Llobregat ha començat ja el muntatge de la carpa per l'espectacle Lucía del Cirque du Soleil, un esdeveniment que suposa el retorn de la companyia canadenca a Europa després de més de 2 anys. La carpa té capacitat per 2.600 persones i trigaran 8 dies a tenir-la instal·lada del tot, mitjans de l'Hospitalet. Ana Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda. Compte enrere pel retorn del Cirque du Soleil. Després de més de 2 anys, el Cirque torna a muntar la seva carpa a Europa i la primera parada és a l'Hospitalet, en concret a la Travessia Industrial, al Districte Cultural. Aquest matí s'ha aixecat la carpa que acollirà l'espectacle Lucía, l'última estrena de la companyia canadenca. La lona s'ha elevat gràcies a la feina d'uns 100 treballadors que han arrossegat 500 puntals que subjecten la carpa. Té un aforament per 2.600 persones i una alçada de 19 metres. El moment d'aixecar la carpa sempre és un dels més especials dels dies previs a l'espectacle, però enguany ha estat encara més emotiu pels més de 600 dies que no s'instal·lava a Catalunya. Lucía, coordinadora administrativa del Cirque.
És un mercado muy importante para nosotros en España, el Cirque hace muchas ciudades y bueno, hemos pasado aquí con varios shows, siempre el público nos acompaña y estamos muy contentos de estar aquí.
L'espectacle Lucía del Cirque du Soleil s'estrenarà el proper 17 de març i serà a l'Hospitalet fins l'1 de maig.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. L'Espart Girona juga avui la classificació per als quarts de final de l'Eurolliga femenina de bàsquet.
L'equip català s'enfronta al Landes francès en un partit pendent de la 13a jornada de la màxima competició continental. És un maig molt important pel futur a Europa i és que en cas de superar les franceses, les jugadores d'Alfred Julbe es classificarien novament i per segon any consecutiu entre els 8 millors equips europeus. El partit a 8:15 del vespre, a Fontejau. Laura Antoja, entrenadora assistent, demana a l'afició que gaudeixi amb l'equip.
Doncs que vinguin a disfrutar, que vinguin a empènyer com sempre fan, perquè cada vegada l'ambient aquí a Fontejau és més maco, és més passional. Que visquin el partit amb nosaltres, que esperem que no sigui l'últim d'Eurolliga, però que si ho és, doncs que el disfrutem tots junts, no? Nosaltres farem el possible per oferir-los el millor partit i a veure si podem continuar a la competició i seguir regalant Eurolliga a Girona.
Mentre que a la Lliga Femenina, el Cadí La Seu recupera el partit de la 16a jornada. A partir de les 8 del vespre, les urgellenques reben Estudiantes.
A la Lliga EVA avui es juguen dos partits pendents.
Són el Martorell Alpicat i l'Esparguera Badalonès. I a la Copa Catalunya Femenina, el Cerdanyola rep el Club Natació Terrassa.
La Cissa Borges Vall ha fet una crida per omplir el centre de tecnificació de les Borges.
En el partit de tornada de les semifinals de l'Europa Cup de tenis de taula per afrontar el maig més important de la història del club. El duel contra el Wiener austríac es jugarà aquest divendres a la tarda. En l'anada, derrota dels lleidatans per un ajustat 3-2. Un 3-0 o 3-1 els classificaria per primera vegada per a la final. Un 3-2 a favor significaria jugar el Golden Match, un partit ràpid a 3 sets.
I avui i demà, el CAR de Sant Cugat és la seu de la primera edició de l'Spain Masters Absolut Femení de tenis de taula.
Es tracta d'una competició que atorga un gran al·licient esportiu, una plaça directa per al Campionat d'Europa Absolut. Hi ha tres proves puntuables per aconseguir la plaça per anar amb la selecció espanyola absoluta a l'Europa, a l'europeu, que són els punts obtinguts a l'Spain Masters que ha començat avui al CAR de Sant Cugat.
Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Abel Font a la redacció, Joan Bàrbara als esports, Maria Josep Guitart a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Ja pots inscriure't a la Magic Line de Sant Joan de Déu. Formeu un equip d'entre 4 i 20 persones, marqueu-vos un repte econòmic solidari i trieu un dels recorreguts que us proposem. O, si ho preferiu, feu una ruta lliure. El 20 de març farem que la solidaritat arribi a qui més ho necessita. Som el que compartim. Inscriu-te ja a magiclinesjd.org.
Llibreria Macondo.
A l'horitzó, d'Hernán Díaz, editat per Edicions del Periscopi. Aquest va ser un dels finalistes del Premi Pulitzer, que això ja ens dona garantia de qualitat, però a més, si ve de la mà d'Edicions del Periscopi, encara més. La història és la història de Hawken, un nen que fuig de Suïssa amb el seu germà cercant una vida millor a Nova York. Però de camí, per al seu consanguini i per error acaba a San Francisco, que és on comença la seva aventura creuant els Estats Units per tal de trobar-lo. Què trobem en aquesta novel·la històrica? Solitud, tristesa, desesperança, mort i també solitud. Està molt ben escrit, el que realment se'n va fer una mica tediós tota la travessa del desert, perquè es fa una mica monòtona, però la qualitat literària és excel·lent. Així que us recomanem des de la llibreria Macondo que vingueu a l'Horitzó, perquè és un dels westerns moderns que no ens podem perdre. Gràcies.
Si en Lorimer tenia raó, la vestitud que l'envoltava ara era la seva pròpia carn. I tanmateix res, ni els incomptables passos que havia fet, ni els adversaris que havia vençut, ni l'amor que havia sentit, ni la sang que havia vessat, no l'havia ajudat a fer-se seu aquell país immens.
Sabies que...
A Catalunya, si et diuen gallina, potser no s'equivoquen. I és que n'hi ha 279 granges d'aquests animals. Són granges de gallines ponedores, amb 4 milions de gallines que produeixen a l'any pràcticament, atenció, 95.000 milions de dotzenes d'ous, un 15% dels quals s'exporten. Vaja, si et diuen gallina, sempre pots dir que tens molts ous. Sí, sí, sí.
<totipos>
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Catalunya és la comunitat autònoma que més diners rebrà de part de l'Estat per implantar zones de baixes emissions i aconseguir una mobilitat urbana més sostenible. Abel Font.
En total, 220 dels 1.000 milions d'euros de la primera convocatòria feta pel Ministeri de Transports i que beneficiarà 170 municipis a tot Espanya, entre els quals hi ha Sant Boi de Llobregat, Granollers i Barcelona. Ho ha anunciat la ministra de Transports, Raquel Sánchez.
Vamos a implantar, vais a implantar zonas de bajas emisiones. Vais a hacer posible la digitalización de los servicios públicos de transporte, la construcción de carriles bicis o la puesta en marcha de sistemas públicos de alquiler de bicicletas y de otros vehículos de movilidad.
Catalunya té previst acollir enguany 420 fires, xifra que suposa un increment de gairebé el 15% respecte de l'any passat.
La primera és el Mobile World Congress, que arrenca dilluns. Barcelona estrenarà aquest any un nou espai propi dins el Congrés. Així ho ha anunciat el tinent d'alcalde Jaume Collboni.
Som conscients que l'èxit d'aquesta edició, que l'èxit de la Mobile World Congress d'aquesta edició és l'èxit de Barcelona. Tota la ciutat està volcada en que aquest esdeveniment funcioni bé. Ho hem explicat també moltes vegades. Tots els serveis públics de l'Estat, de la Generalitat, de l'Ajuntament estan ara coordinats, estan perfectament preparats per acollir aquest gran esdeveniment que ha de ser el...
Col·lectius feministes denuncien que no s'estan fent avortaments quirúrgics a la demarcació de Lleida, malgrat que així ho va acordar el govern.
Al maig del 2021, l'executiu havia anunciat que les lleidatanes ja podrien avortar quirúrgicament el territori entre les setmanes 9 i 14 d'embaràs, després que el Departament de Salut hagués signat un acord amb la clínica Minova Aliança de Lleida.
Ràdio Trem, José Vergés.
Aquests col·lectius se senten enganyats i afirmen que Salut ha mentit i desinformat a la població. Els col·lectius que aquest dimarts han emès un manifest conjunt denuncien l'opacitat en què s'està duent a terme el tema de l'avortament i que porta a pensar que legalment es vol substituir el quirúrgic pel farmacològic.
La temporada d'al·lèrgies arrenca d'hora i amb nivells de pol·linització elevats que s'apropen als màxims registrats des de 1994.
Les pluges registrades just després de l'estiu explicarien aquests indicadors, ja que van fer fortes les plantes. Unes pluges que, si es repeteixen a la primavera, alleugiran els efectes de les al·lèrgies.
Ràdio Sabadell, Karen Madrid.
Ho ha apuntat la coordinadora de la xarxa aerobiològica de Catalunya i professora de la UAB, Jordina Belmonte.
I a partir del mes d'abril tenim episodis de precipitació relativament importants. Les plantes que en aquell moment estan en flor, que seran que puguin ser importants de cara a les al·lèrgies, per exemple, doncs us diré les parietàries.
En cultura, el Primavera Sound de 2023 es repartirà entre Barcelona i Madrid. L'organització ho ha anunciat aquest matí.
El festival mantindrà la cita de dos caps de setmana, com aquest any, però es repartiran entre les dues ciutats. De l'1 al 3 de juny al Parc del Fòrum, a Barcelona, i del 8 al 10 a la Ciutat del Rock d'Arganda del Rei, a Madrid.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Ara ens toca lluitar pel català, també al món digital.
Perquè la tecnologia aprengui i parli la nostra llengua, n'hi hem d'ensenyar.
Amb totes les nostres veus i amb tots els nostres accents.
És hora de conquerir nous territoris i d'aconseguir entre tots que el digital parli català.
La nostra llengua és la teva veu. Comparteix-la a projecteaina.cat, Generalitat de Catalunya.
Obrim, com sempre, Plana de Serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Farnell, bona tarda.
Bona tarda. Durant les properes hores continuarem tenint un temps força agradable. Sí que han d'arribar alguns núvols prims, ho faran pel sud del país. Aquests núvols alts que tendiran a desplaçar-se de sud cap al nord del territori, deixant el cel entrenyinat arreu del país, i amb alguns núvols mitjans que ja arribaran de cara al final del dia, sobretot cap a les Terres de l'Ebre. En qualsevol cas, no han de deixar precipitació i si ho fessin serien 4 gotes. També es formaran alguns intervals de núvols baixos a la façana litoral i també cal destacar aquestes temperatures que han de continuar pujant durant aquestes immediates hores. Ho faran ben bé fins als 20-21 graus, tot i que cap a la zona de l'Alta Empordà o bé fins i tot a punts del litoral serà una miqueta més alta. Durant la tarda continuarem parlant d'un temps força suau i de cara a demà continuarem parlant també d'un temps força estable amb la presència d'aquests núvols que no acabaran de fer net, però en qualsevol cas tampoc no s'espera precipitació. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme Farner. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, Lali, bona tarda. Trànsit d'aquesta hora cada cop més fluid, més còmode, malgrat tot encara queden algunes vies amb lentitud o amb aturades, cas de la C58, entre Montcada i el Nus, seguim amb uns 3 quilòmetres encara molt plens d'entrada, i també la C33, els últims 2 quilòmetres, en aquest cas també entre Montcada i el Nus de la Trinitat. A la C58 més amunt, a l'altura de Badia, tocant a Sabadell, hi ha també trànsit encara molt espès en sentit nord, en aquest cas, en sentit Terrassa. Punts també molt concrets de la C59, sobretot per sota de Caldes de Montbui, en sentit nord, o la C17 a la zona de Parets, tot i que ja amb clara tendència a la millora. A les dues rondes també trànsit molt més tranquil, tot i que la de dalt encara no fa net. Hi ha lentitud, trams de lentitud baixa entre Pedralbes i Vallcarca en sentit Besòs. És tot, a la tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Catalunya és la comunitat autònoma que més diners rebrà de part de l'Estat per implantar zones de baixes emissions i aconseguir una mobilitat urbana més sostenible.
En total, 220 dels 1.000 milions d'euros de la primera convocatòria feta pel Ministeri de Transports i que beneficiarà 170 municipis a tot Espanya, entre els quals hi ha Sant Boi del Llobregat, Granollers i Barcelona.
Jordi Casino.
A banda de la implantació de noves zones de baixes emissions, els fons europeus permetran també construir més de 500 quilòmetres de carrils bici, implantar serveis de bicicleta compartida, ampliar les zones peatonals i comprar vehicles de transport i de recollida de residus elèctrics o híbrids. Tot plegat gràcies als plans de recuperació i resiliència aprovats pel govern espanyol. Escolteu a la ministra de Transports, en Raquel Sánchez, i a l'alcaldessa de Sant Boi, Lluïsa Moret.
Vais a implantar zonas de bajas emisiones. Vais a hacer posible la digitalización de los servicios públicos de transporte, la construcción de carriles bicis o la puesta en marcha de sistemas públicos de alquiler de bicicletas y de otros vehículos de movilidad.
Configurarán una zona que afectará a más del 75% de la población de nuestra ciudad. Eso quiere decirte un gran impacto, como os decía antes, hacia la calidad de vida.
La llei de canvi climàtic espanyol obliga a tots els municipis de més de 50.000 habitants i els més grans de 30.000 que tinguin uns nivells alts de pol·lució a posar en marxa iniciatives com aquesta que limiten l'accés al seu interior als vehicles que més contaminen, una eina que en el cas de Catalunya ja aplica en Barcelona, Sant Cugat del Vallès i Sant Joan d'Espí.
Doncs en concret a Barcelona, rebrà prop de 75 milions d'euros dels fons europeus per impulsar la superilla Barcelona, la zona de baixes emissions i la transformació digital i sostenible del transport urbà.
La tinenta d'Alcaldia d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat, Janet Sanz, destaca el paper de Barcelona en la lluita contra el canvi climàtic.
75 milions d'euros dels fons europeus. Una ciutat més verda i habitable que doni prioritat a la bicicleta i al transport públic sostenible. Això el que significa és que la Unió Europea, que Europa, avala i que té clar que els projectes de Barcelona són el futur de la nostra ciutat per fer un canvi de model, per la recuperació econòmica i també per la transformació urbana, que totes dues coses van de la mà.
Un exemple de la lluita per la reducció de les emissions contaminants el trobem també a Lleida. El ple de la Paeria aprovarà demà passat una nova ordenança de mobilitat que prioritza el vianant.
El consistori treballa també en l'elaboració d'un nou pla de mobilitat que es vol enllestir abans d'acabar el mandat.
Uau, Lleida Ràdio, Míriam García.
El regidor de mobilitat de la Paeria, Joan Ramon Castro, ha explicat als micròfons d'UAU Lleida Ràdio que el text s'adapta a les noves realitats, com els patinets elèctrics, i aposta també per mètodes de mobilitat sostenible.
Era una visió més àmplia de la mobilitat, fins i tot de canviar el nom, perquè l'ordenança fins ara era l'ordenança de vianants i vehicles, i ara creiem que la mobilitat és un terme més ample i hem de tenir la visió una mica molt més oberta no tan tancada com tenia abans, que gairebé estava regulant únic i exclusivament els vehicles. La prioritat és el vianant i reguem el vehicle a l'última part de la piràmide de la mobilitat.
D'altra banda, Castro ha apuntat que l'equip de govern també està treballant en el nou pla de mobilitat que regula aspectes més urbanístics que l'ordenança. L'empresa adjudicatària de l'estudi ja està treballant en l'elaboració del projecte i està previst que estigui enllestit d'aquest mateix any, i el regidor també apunta que volen comptar amb la participació de tots els grups municipals i altres actors implicats en el redactat.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Catalunya té previst acollir enguany 420 fires, xifra que suposa un increment de gairebé el 15% respecte de l'any passat i que, segons el Departament d'Empresa i Treball, evidencia l'inici de la recuperació del sector.
De les 420 fires previstes, 61 són d'àmbit internacional o estatal i 359 d'àmbit català, comarcal o local. La millora d'aquestes dades es deu a l'evolució positiva de l'epidèmia que ha portat a organitzadors i entitats a afrontar aquest any amb menor incertesa i més optimisme.
I d'entre aquestes fires, una de les més destacades és el Mobile World Congress, que arrenca dilluns. Barcelona estrenarà aquest any un nou espai propi dins del Congrés. Serà un espai més desenfadat que farà d'aparador a la ciutat. Anna Ruiz.
Si es compleixen les previsions d'assistència al Mobile, l'impacte econòmic directe per a Barcelona serà d'entre 300 i 500 milions d'euros, sense oblidar la reputació internacional que suposa per a la capital catalana. Ha volgut destacar el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona. En aquest sentit, Jaume Collboni ha afegit allò que s'hi juga a la ciutat amb el primer Mobile post-pandèmia.
I som conscients que l'èxit d'aquesta edició, que l'èxit de la Mobile World Congress d'aquesta edició, és l'èxit de Barcelona. Tota la ciutat està volcada en que aquest esdeveniment funcioni bé. Ho hem explicat també moltes vegades, tots els serveis públics de l'Estat, de la Generalitat, de l'Ajuntament estan coordinats, estan perfectament preparats per acollir aquest gran esdeveniment que ha de ser el punt d'arrencada de la reactivació i la recuperació de la nostra ciutat.
I aquest any és el primer cop que el Congrés també es promociona a Madrid. A l'acte de presentació aquest matí del nou BID Barcelona ha estat el cap de l'organització del Mobile, John Hoffman, qui ha definit Barcelona com l'escenari ideal per desplegar projectes econòmics i empresarials vinculats a la tecnologia i la nova economia.
Un sector que també va a l'alça, o si més no, recupera xifres anteriors a la pandèmia, és el dels casaments.
A Tarragona, les reserves per enguany ja han assolit el nivell de 2019, unes xifres molt destacables per un sector que veu com aquest 2022 se celebraran, si no hi ha cap daltabaix, moltes bodes que havien de fer-se el 2020 o 2021.
Tarragona Ràdio, Biel Roquet.
Que el boom dels casaments arribi dos anys després de l'inici de la pandèmia és una mostra que la gent té moltes ganes de celebrar. Així ho expressa Marta Prats. La subdirectora del grup AG Planning assegura que les pròximes setmanes començarà l'allau de bodes. Tot i que encara queden dies i llocs disponibles per aquest 2022, Prats diu que ja estan treballant de cara al 2023.
Un casament en el període habitual acostuma a ser un any, dos anys de reserves. Llavors, clar, aquest 2022 el tenim ja bastant ple i estem ja treballant amb la campanya del 2023 a nivell de comercialització.
AG Planning gestiona un espai tan carismàtic com el Castell de Tamarit, allà un 40% de les bodes corresponen a parelles estrangeres. Per moltes d'aquestes, casar-se aquest 2022 suposarà treure's l'espina, ja que tenien previst fer-ho l'any passat o fins i tot l'altre. Les restriccions com el passaport Covid, els certificats de proves negatives, la necessitat de fer quarantena en arribar o la prohibició de viatjar entre determinats països va obligar a ajornar molts casaments.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Pel que fa a les dades de la pandèmia, Sanitat ha notificat 33.911 nous contagis i 301 morts per Covid-19 en les darreres 24 hores. A Catalunya, forta baixada de les hospitalitzacions. Hi ha 1.604 ingressats, 231 menys que en les darreres hores. D'aquests, 245 estan a l'UCI, 10 menys.
Per contra, s'han notificat 73 defuncions, que sumen 26.532 víctimes mortals. En paral·lel, el risc de rebrot cau 5 punts fins als 815, mentre que puja la velocitat de contagi 3 centèsimes, fins al 0,78. Encara, per sota de l'1, el límit establert per l'OMS per mantenir controlada la transmissió del virus.
Satisfacció als centres escolars per l'adeu a les quarantenes, que també impliquen el retorn abans d'hora dels alumnes confinats que no tinguin símptomes.
La comunitat educativa celebra la decisió i ja esperen que la propera sigui la retirada de la mascareta en interiors. En canvi, els centres d'educació especial se senten discriminats. L'Associació d'Economia Social d'INCAT lamenta en un comunicat que s'hagi establert aquesta diferència i reclama que se'ls apliquin els mateixos protocols que a l'escola ordinària. D'INCAT, que representa 57 d'aquests centres a Catalunya, considera que s'hauria d'aplicar el mateix protocol per a totes les escoles i que, en cas contrari, el govern no fa més que estigmatitzar l'alumnat amb necessitats educatives especials.
Encara en l'àmbit sanitari, una vintena de col·lectius feministes denuncien que no s'estan fent avortaments quirúrgics a la demarcació de Lleida, malgrat que així ho va acordar el govern. Al maig del 2021, l'executiu va anunciar que les lleidatanes ja podrien avortar quirúrgicament al territori entre la setmana 9 i la 14 d'embaràs, després que el Departament de Salut hagués signat un acord amb la clínica Minova Aliança de Lleida. Ràdio Trem, José Vergés.
Aquests col·lectius se senten enganyats i afirmen que Salut ha mentit i desinformat a la població. Els col·lectius, que aquest dimarts han emès un manifest conjunt, denuncien l'opacitat en què s'està duent a terme el tema de l'avortament i que porta a pensar que legalment es vol substituir el quirúrgic pel farmacològic. Els moviments feministes denuncien que no tenir prou educació sexual ni informació prèvia sobre la intervenció voluntària de l'embaràs posa en una situació de vulnerabilitat a la dona a l'hora de decidir quin és el procediment que és millor per a cada una. Altres demandes dels col·lectius feministes són que el govern faci una campanya pública informativa sobre el procediment de l'IVE, que és desestigmatitzar l'avortament i que l'IVE es dugui a terme a la xarxa pública d'hospitals amb equips mèdics formats en perspectiva feminista.
I atenció a les persones al·lèrgiques perquè la temporada arrenca d'hora i amb nivells de pol·linització elevats que s'apropen als màxims registrats des de 1994. Ràdio Sabadell, Karen Madrid.
Les pluges registrades just després de l'estiu explicarien aquests indicadors. Unes pluges que s'hi repeteixen a la primavera alleugiran els efectes de les al·lèrgies. Ho ha apuntat la coordinadora de la Xarxa Aerobiològica de Catalunya i professora de la UAB, Jordina Belmonte.
I a partir del mes d'abril tenim episodis de precipitació relativament importants. Les plantes que en aquell moment estan en flor, que puguin ser importants de cara a les al·lèrgies, per exemple, doncs us diré les parietàries, que ja hauran començat a ser, però a l'abril encara ho seran, les gramínies, l'olivera. Ens podríem trobar que totes aquestes plantes, quan hi hagin episodis de pluges fortes, a la pluja arrossegui pol·len cap a terra, i a lo millor aquelles al·lèrgies que són més de primavera-estiu, potser no seran tan fortes.
Belmonte insisteix que els elevats nivells de pol·len a l'aire es poden acabar traduint en més debuts al·lèrgics entre la població. Per contra, els que ja feia temps que patien aquesta sensibilitat tindran els efectes habituals d'aquesta.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Segona jornada de vaga a Ferrocarrils de la Generalitat de les 9 convocades pels maquinistes de CEMAF i, com ja és habitual, ball de xifres pel que fa al seguiment. Els maquinistes asseguren que s'ha seguit en un 90%, mentre des de Ferrocarrils situa el seguiment en tan sols el 6%.
Durant la jornada d'ahir, Ferrocarrils constata que la línia Llobregat-Anoia el servei va funcionar al 90%, mentre que el tram Barcelona-Vallès ho va fer al 100%, ja que cap maquinista va secundar l'aturada. Són dades que ha facilitat a la xarxa Juliana Viler, directora d'Organització i Persones de Ferrocarrils. Viler confia que de cara als propers dies, coincidint amb el Mobile, el seny s'imposi i recorda al sindicat convocant que aquesta vaga de solidaritat té poc recorregut. Per això els llançaven consell, que dediquin els esforços a planificar una bona defensa pel treballador acomiadat l'agost.
Que la seva força, la seva pressió, la seva dedicació la destinessin a demanar als serveis jurídics del seu sindicat que faci una bona defensa de la persona a la que estan demanant que es readmeti perquè va ser acomiadada el mes d'agost. Diríem que aquest és el principal motiu de la vaga. Per part de Ferrocarrils tenim molt poc recorregut en aquest sentit de negociació. És un tema que està en mans de la justícia i, per tant, jo dedicaria els esforços a fer una bona defensa d'aquest company.
L'aturada parcial s'ha reprès a les 3 de la tarda amb serveis mínims del 66% fins a les 8 del vespre i del 33% des de les 11 a les 12 de la nit.
Més coses. La Fundació Ribus, la xarxa audiovisual local i Vallès Visió han arribat a un acord que farà realitat el nou projecte audiovisual Gent de Riu. Es tracta d'una sèrie documental de base divulgativa que pretén mostrar el paper del riu i del seu ecosistema, de la seva importància en l'equilibri de la vida i de la rellevància de preservar els recursos hídrics. Albert Güell.
Totes les històries que explicarà Gent de Riu transcorreran d'una manera o altra al voltant de les conques del Besòs i de la Tordera. La primera temporada comptarà amb 13 capítols de 25 minuts de durada, reportatges, entrevistes i testimonis per tractar aspectes tan diversos com voluntariat, biodiversitat, patrimoni i educació ambiental. Josep Monràs és el president de la Fundació Ribus.
Voldria agrair enormement a la xarxa de televisions locals la seva col·laboració amb aquests 13 capítols que hi haurà, que se'n diu Gent del Riu, que en definitiva el que vol és difondre, sensibilitzar, educar, promoure tot allò que passa a l'entorn del Besòs Tordera, que són moltes coses, no solament des de l'aspecte més de la naturalització del riu, sinó també des de l'aspecte més social i cultural i del paper que està jugant amb l'actualitat a la nostra societat.
L'anunci de l'acord per crear Gent de Riu entre la Fundació Ribus, entitat impulsada pel Consorci Besòs Tordera, la Xal i Vallès Visió, s'ha fet públic aquest migdia a Barcelona.
I al Prat de Llobregat, la cooperativa agrícola ha denunciat la venda a botigues i restaurants de carxofes sota el paraigües de la marca Carxofa Prat, quan en realitat no ho són. Per això fa una crida a consumidors i clientela perquè s'assegurin que no els enganyen a l'hora de consumir o comprar aquest producte. Al Prat Ràdio, Rocío Santa Eufèmia.
Només d'aquesta manera asseguren es garantirà la qualitat, proximitat i supervivència de l'agricultura del Parc Agrari del Baix Llobregat. I és que la marca Carxofa Prat és sinònim de qualitat i això provoca que s'utilitzi com a reclam per vendre altres varietats, tal com explica el vicepresident de la cooperativa agrícola, Xavi Oliva.
El problema el tenim en que d'aquesta varietat Green Queen n'està entrant moltíssima de fora i que com que parlar de Carxofa Prat és sinònim de qualitat i això ajuda a vendre, doncs tot és Carxofa Prat. És com si jo et digués ara que entre la varietat blanca Tudela, és a dir, el que nosaltres considerem la carxofa Prat, i la Green Queen hem produït 500.000 quilos de carxofa. Se n'han comercialitzat 2 milions en tota l'àrea metropolitana.
La carxofa Prat és un producte fresc amb un sabor característic que destaca per la seva forma més allargada amb el clotet a la part superior de les fulles. Els productes collits pels socis i sòcies de la cooperativa agrícola del Prat es poden comprar a les agrobotigues dels pagesos i a Mercabarna.
En cultura, el Primavera Sound de 2023 es repartirà entre Barcelona i Madrid. Segons ha anunciat l'organització, el festival mantindrà la cita de dos caps de setmana, com aquest any, però es repartiran entre les dues ciutats. De l'1 al 3 de juny al Parc del Fòrum a Barcelona i del 8 al 10 a la Ciutat del Rock d'Arganda del Rei a Madrid. Maria Josep Guitar.
En un comunicat, els organitzadors afirmen que aquesta decisió no agafarà per sorpresa els qui coneguin la història del festival i que aquest nou format del Primavera Sound, repartit entre Barcelona i Madrid, suposa una gran alegria. També, segons els mateixos responsables, significa un pas endavant tant lògic com natural. Des de l'Ajuntament de Barcelona, el primer tinent d'alcaldia, Jaume Collboni, ha celebrat la decisió.
Jo crec que hem d'estar molt orgullosos de que festivals nascuts a la ciutat de Barcelona es vegin a la resta del país i es vegin per tot el món. De fet, el propi Sonar, ara ho comentàvem, jo personalment vaig participar de la presentació del Sonar a Hong Kong, ara farà 3 o 4 anys. És un dels festivals més internacionalitzats que tenim i estem orgullosos els barcelonins de que festivals nostres, també el Primavera Sound, estem orgullosos de que el Primavera Sound també faci edicions a la resta del país.
Els organitzadors del Primavera Sound asseguren a més que el públic en surt beneficiat. Alhora agraeixen les facilitats i l'entusiasme de la comunitat i els ajuntaments de Madrid i d'Arganda del Rei.
Notícies en esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. L'Espart Girona juga avui la classificació per als quarts de final de l'Eurolliga femenina de bàsquet.
L'equip català s'enfronta al Landes francès en un partit pendent de la 13a jornada de la màxima competició continental. És un maig molt important pel futur a Europa i és que en cas de superar les franceses, les jugadores d'Alfred Julbe es classificarien novament i per segon any consecutiu entre els 8 millors equips europeus. El partit a un quart de 9 del vespre a Fontejau. Laura Antoja, entrenadora assistent, demana a l'afició que gaudeixi amb l'equip.
Doncs que vinguin a disfrutar,
que vinguin a empènyer com sempre fan, perquè cada vegada l'ambient aquí a Fontejau és més maco, és més passional. Que visquin el partit amb nosaltres, que esperem que no sigui l'últim d'Eurolliga, però que si ho és, doncs que el disfrutem tots junts, no? Nosaltres farem el possible per oferir-los el millor partit i a veure si podem continuar a la competició i seguir regalant Eurolliga a Girona.
Mentre que la Lliga Femenina, el Cadí-la-Seu recupera el partit de la setzena jornada, a partir de les 8 del vespre, les urgellenques reben a Estudiantes.
A la Lliga EVA avui es juguen dos partits pendents.
El Martorell Alpicat i l'Esparreguera Badalonès. I a Copa Catalunya Femenina, el Cerdanyola rep el Club Natació Terrassa.
La Cissa de Borges Vall ha fet una crida per omplir el centre de tecnificació de les Borges.
En el partit de tornada de les semifinals de l'Europa Cup de tenis de taula per afrontar el maig més important de la història del club. El duel contra el Wiener austríac es jugarà aquest divendres a la tarda. En l'anada, derrota dels lleidatans per un ajustat 3-2. Un 3-0 o un 3-1 els classificaria per primera vegada per a la final. I un 3-2 a favor significaria jugar el Golden Match, un partit ràpid a 3 sets. Escoltem el president del club, Enric Vall, en declaracions al programa En Joc de la Xarxa.
Evidentment, per la ciutat de Borges fora una qüestió que mai ningú l'havíem somiat, no? Perquè ja ho has dit, no? Una població de 6.000 habitants poder arribar a la final, imagina't, ja no... És difícil imaginar, no, el poder-la guanyar, no? Però el més important de tot per mi és l'empenta que donaríem absolutament a donar a conèixer aquest esport.
I avui i demà el CAR de Sant Cugat és la seu de la primera edició de l'Spain Masters Absolut Femení de tenis de taula.
Es tracta d'una competició que atorga un gran al·licient esportiu, una plaça directa per al Campionat d'Europa Absolut.
Fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Abel Font a la redacció, Joan Barberà als esports, Maria Josep Guitart a l'edició i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos i tornem, com sempre, demà a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
To get down.
La xarxa de comunicació local.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.